Molt bon dia, Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Bellvei Ràdio i Canal 20 arrenca el Penedès en xarxa. Aquesta hora diària d'11 a 12 en la qual posem en comú històries amb un denominador comú, l'Alt i el Baix Penedès. Aquestes són les veus que ens acompanyaran avui. Començarem un divendres més amb una veu que ja és amiga, la de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que ens porta cada setmana una ruta de muntanya. Avui ens proposa conèixer millor la zona de les Agulles de Montserrat, d'aquí uns minuts. Un altre clàssic dels divendres, el cinema a la fresca, que ens acosta la Lourdes Meronyo. Avui aprofundirem en tot un clàssic ja gairebé, com és Forrest Gump. I seguirem amb propostes per al cap de setmana. Al voltant de 11:45 tindrem l'oportunitat de parlar amb l'Helena Mesa, de la companyia de titelles Microtrup, que demà dissabte enceten els actes de celebració del 20è aniversari amb una actuació a Sant Quintí de Mediona. Parlarem de la companyia, de com han viscut el confinament d'aquests 20 anys i de l'espectacle que es podrà veure demà a Sant Quintí, centrat en Miquel Martí Pol. I acabarem amb el Vine a la Festa, la secció que ens acompanya aquest estiu, tots els divendres, tancant Penedès en xarxa amb l'Enric i el Marc, que avui ens parlen de dues festes majors. Avui tenen Mesteca, Festa Major de Moja i Festa Major del Vendrell, i conversen amb Pep Bargalló, un home molt arrelat a la cultura vendrellenca. Ells arribaran cap a 11:45 i amb ells tancarem aquesta hora diària de Penedès en xarxa. Posem fil a l'agulla i comencem amb aquestes entrevistes, amb aquestes veus, amb aquestes propostes que us duem avui divendres 24 de juliol de 2020.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
Obrim el Penedès en xarxa d'aquest divendres, obrint la finestra de bat a bat i sortint a la muntanya a descobrir territori, en una secció que ens acosta la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament, hora de sortir a conèixer territori. Per això un divendres més el que ens acompanya és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, aquí preparats per proposar-vos una ruta, una nova ruta.
Explica'ns quin territori coneixem avui, quina ruta comencem a fer.
Mira, avui no ens anem gaire lluny, ens quedarem aquí a prop de casa i coneixerem Montserrat, però Montserrat una cara diferent, una part que no es coneix tant de Montserrat, que seria la zona de les Agulles, on bueno, ens podem endinsar per la muntanya i descobrir doncs, una zona més tranquil·la, sense tanta gent, amb diferents racons entre les Agulles, que bueno, fan una ruta molt agradable, i alhora una miqueta canyera, ja sigui per distància i desnivell, com per la progressió que hem d'anar fent amb alguna cadena, amb alguna grapa. Bueno, ara us explico una miqueta.
Explica'ns.
Mira, començarem la ruta al pàrquing de Can Massana. Això està a prop de la població del Bruc. Allà deixarem el cotxe. Normalment a l'estiu és de pagament, em sembla, no sé si són 3-5 euros, que és de pagament per manteniment de l'entorn. Per tant, és recomanat deixar allà el cotxe, està protegit. Per tant, de fet, està molt bé, perquè antigament tu deixaves allà el cotxe i potser te'l trobaves en males condicions i ara donen el plus aquest de seguretat. Per tant, molt recomanat deixar allà el cotxe. i estem a les portes de la zona de les Agulles de Montserrat. Com bé deia, l'itinerari és una volta circular de vora 10 quilòmetres amb 1.487 metres positius, bueno, de desnivell, i és una ruta que, al ser circular, ens permet veure totes les cares de les Agulles i progressant, doncs, com dèiem, no? Per corriols, en algun tram amb l'ajuda d'alguna cadena per poder pujar. Aleshores, clar, es necessita un nivell físic per aguantar sobretot el desnivell, no? Aquests 1.487 metres, i també una miqueta de tècnica amb el fet de pujar amb cadenes, grapes. És molt recomanat també portar el casc, perquè és una zona on, bueno, és fàcil que es desprengui alguna roca i ens pugui tocar el cap. Aleshores, el casc seria molt important. Aleshores, com bé hem dit, comencem a Can Massana, deixem allà el cotxe i ens anem en direcció a la Portella. La Portella és com una entrada natural cap a la zona de les Agulles, molt bonica, on haurem de grimpar una miqueta. I just arribar a la Portella, tindrem totes les vistes de les Agulles, que és espectacular. En allà ens haurem de desviar cap a l'esquerra, seguint les marques, que ens faran entrar cap a la zona de les Agulles. És un itinerari molt marcat, molt agradable de fer, i que ens sempre anirem cap al Coll del Miracle, on sempre trobarem aquestes marques que ens porten cap al Coll del Miracle. La ruta aquesta fins al Coll del Miracle, doncs, potser ens porta unes 3-4 hores. La distància, com hem dit, no és gaire, però bueno, l'haver de grimpar una miqueta amb les cadenes i tal, doncs es fa una miqueta més llarg de temps. Quan arribem al Coll del Miracle, estem a la punt més llunyà de la ruta, per tant, agafem el PR, ens dirigim cap al refugi Vicenç Barber, i d'allà tornem cap a la Portella i cap al cotxe. Per tant, aquí ja hauríem fet la ruta circular aquesta que comentàvem.
Repassem, si et sembla, una mica aquest material que ens comentaves que havíem de dur, així la gent pot prendre nota.
Sí, com sempre diem, no? Calçat adequat, roba adequada a la temporada, bueno, a l'època de l'any que ho realitzem. Si ho fem ara a l'estiu, doncs, bueno, roba d'abric no caldria tant. Sí que és recomanat portar alguna cosa per si es canvia el temps, doncs poder-nos tapar una miqueta, alguna cosa impermeable per si ens ve el típic xàfec de les quatre. Calçat adequat, que sigui resistent, trepitjarem molta roca, per tant una bona sola que no rellisqui gaire. I com a material complementari seria el casc, molt important per protegir-nos de possibles caigudes de roques. No passa sempre, però en aquest tram de Montserrat, doncs, sí que hi ha la probabilitat, per tant, per evitar problemes, ens podem posar el casc. Molta aigua i algú doncs, per anar picotejant, menjar per anar passant el dia. Sempre tindrà una bona previsió, ja sigui de la meteo i de la ruta, mirar a internet, mirar guies, mirar mapes de la ruta que volem fer, no? Jo us he dit diferents punts que et vas trobant, diferents punts que et trobes en un mapa, doncs fer cadascú que es faci el seu itinerari i la gràcia d'aquí és, bueno, perdre's, entre cometes, no? Perdre'ns per les Agulles i descobrir els diferents entorns aquests que ens amaga l'altra cara de Montserrat, la cara més desconeguda de Montserrat. Tot això sempre, doncs, controlant el temps, que no se'ns en vagi, bueno, no se'ns sigui gaire tard i se'ns pugui fer de nit.
I Oriol, la pregunta que sempre et faig, la pot fer tothom, aquesta ruta?
Bueno, com bé dèiem, té un desnivell ja acumulat de 1.480 metres, de distància no és gaire llarga. Bueno, és millor que es tingui una mica d'experiència en muntanya i haver progressat sobretot per terrenys així irregulars, alguna tartera, algun corriol. El tema de les grapes i de les cadenes no hem de preocupar gaire. O sigui, realment són trams on sense una cadena seria més complicat progressar. Tenim l'ajuda de la cadena, per tant, perfecte. Ens agafem a ella i pugem 4-5 metres de forma fàcil. Per tant, això no ha de ser una preocupació. Però sí que és veritat que és una d'aquelles rutes que una miqueta de nivell físic i tècnic, doncs, és adequat.
I per acabar, hem parlat algun dia de tot el tema que ha suposat la Covid-19 a l'hora de sortir a la muntanya, a l'hora de fer ja no només rutes de muntanya, sinó la gran varietat de propostes d'activitats de muntanya que tenim. Esteu notant que hi ha molt moviment últimament a la muntanya o què?
Sí, la veritat que bueno, es nota que la gent té ganes de sortir, té ganes de conèixer espais i bueno, ens passa molt, ja sigui a les nostres activitats de senderisme com de barranquisme, allà on és accessible per la gent, no, a peu, et troben moltíssima gent. Sí, de fet, també si animem a la gent a no anar als llocs on s'acumula tanta gent, perquè la veritat que s'està massificant molt alguns espais i els estan tancant. Ajuntaments de diferents punts del territori on tenen gorgs, per exemple, molt atractius, no?, per anar a passar doncs, de tarda o de diumenge a refrescar-nos i tal, quan hi ha una massificació de 70 persones en un gorg, doncs, bueno, tanquen l'espai i fan que, bueno, per seguretat, ho tanquen per seguretat, perquè, clar, vulguis o no, són 70 persones en un gorg, per tant, amb el tema del Covid és molt perillós. Aleshores, bueno, animem a descobrir Catalunya, moure'ns, no anar tots al mateix punt, i així podrem anar tots a la muntanya i alhora no ens posarem en perill amb el tema del Covid.
Doncs reprenem aquestes paraules que deies, no? Anar a conèixer el nostre territori sense anar allà on hi va tothom. Oriol, moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres i tornem a parlar la setmana vinent.
Moltes gràcies a vosaltres i molt de muntanya a tothom. Ens veiem.
Penedès en xarxa.
You know the day destroys the night. Night divides the day. I seguim amb propostes per al cap de setmana si no sou de muntanya, si no us fa patxoca descobrir les agulles de Montserrat. Us proposem una de pantalletes. La Lourdes Meronyo, a la secció de cinema a la fresca, ens recomana una nova pel·lícula per aquest cap de setmana. Bon dia, Lourdes. Quina proposta ens portes avui?
Bon dia, Sílvia. Avui us porto al cinema a la fresca una d'aquestes pel·lícules entranyables, emotives i amb tocs d'humor que estic segura que encantarà a tota la família. Així que agafeu una cadira còmoda i un bon refrigeri perquè us presentaré una gran pel·lícula de la història del cinema contemporani, Forrest Gump. Forrest Gump és una pel·lícula estatunidenca còmica dramàtica estrenada l'any 1994. Va ser dirigida per Robert Zemeckis i protagonitzada per Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise i Sally Field. La pel·lícula està basada en la novel·la homònima de Winston Groom publicada l'any 1986. En dues se centren en Forrest Gump, però la pel·lícula recrea essencialment els primers 11 capítols del llibre per a després fer un salt cap al final de la novel·la, a la creació de la companyia pesquera Bubba Gump i la trobada entre pare i fill. A més d'ometre algunes parts de la novel·la de Groom, la pel·lícula afegeix algunes situacions de la vida de Forrest que no apareixen en el llibre, com els aparells ortopèdics que porta les cames sent nen o la seva llarga marató de 3 anys al llarg dels Estats Units. En la novel·la, Forrest Gump també és astronauta, lluitador professional i jugador d'escacs, però res d'això apareix a la pel·lícula. El rodatge de Forrest Gump va començar a principis de l'agost de 1993 i va acabar 4 mesos després. Encara que la major part de la pel·lícula es desenvolupa a Alabama, el rodatge va tenir lloc essencialment a Beaufort, Carolina del Sud, així com en algunes zones costeres de Virgínia i Carolina del Nord. Els nombrosos efectes visuals de la pel·lícula són obra de Ken Ralston i el seu equip d'industrial Light and Magic. L'ús de tècniques d'animació per ordinador va fer possible inserir a Forrest Gump en imatges d'arxiu al costat de personatges històrics ja desapareguts, els quals fins i tot arriben a encaixar la mà. Per aconseguir-ho es va filmar primer a Tom Hanks davant de fons blaus en els quals situaven uns marcadors de referència que després ajudaven a alinear l'actor en el lloc adequat dins de les imatges d'arxiu. Les veus dels personatges històrics es van gravar a part amb dobladors, però per aconseguir la sincronia de llavis en els nous diàlegs va caldre modificar digitalment els moviments de les boques de les figures històriques. A l'apartat sonor de la pel·lícula s'utilitzen nombroses cançons pròpies de cada època i molt reconegudes pel públic. El 6 de juliol de 1994 es va posar a la venda la recopilació dels 32 temes musicals que sonen durant el film. Amb l'excepció de la suite original que va compondre Alan Silvestri per a la pel·lícula, totes les cançons ja s'havien estrenat anys o dècades abans i eren cançons molt conegudes i representatives de les diverses èpoques que retraten en la pel·lícula. Una recopilació musical que en la seva sortida comercial com a àlbum va ser tot un èxit gràcies als 8 milions de còpies venudes a tot el món. Estrenada als Estats Units el 6 de juliol de 1994, Forrest Gump va rebre lloances de crítica especialitzada i va ser un gran èxit de públic, perquè es va convertir en la segona pel·lícula més taquillera de l'any a Amèrica del Nord, només darrere del Rei León, i va recaptar a tot el món 677 milions de dòlars. La pel·lícula va ser guardonada amb els Premis Oscar a millor pel·lícula, millor director per a Robert Zemeckis, millor actor per a Tom Hanks, millor guió adaptat, millor efectes visuals i millor muntatge. Va rebre moltes altres nominacions i premis, entre ells els Globus d'Or, els Premis People's Choice i els Young Artist. L'any 2011, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va seleccionar Forrest Gump per a ser preservada en el National Film Registry per ser cultural, històrica o estèticament significant.
Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Gracias.
Es curioso lo que uno puede recordar.
Eres igual que todos los demás.
No, eres diferente.
Su hijo es diferente.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Yo soy Jenny.
Y yo Forrest, Forrest Gump.
Era mi muy mejor amiga. Mi única amiga.
Desde aquel día ya no nos separamos. Éramos como uña y carne.
¡Corre, Forrest!
¡Hey, idiota!
¡Corre!
No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro soy como el viento.
¿Quién diablos es ese?
Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo.
Nunca pensé que eso me llevara a ningún lado.
Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana. Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos.
Enhorabuena, ¿qué siente al estar en la selección?
Que tengo que hacer pis.
Creo que ha dicho que tiene que hacer pis.
Quizá fuera cosa mía, pero esa época en la universidad fue muy confusa.
¿Has estado alguna vez con una chica?
Siempre me siento con ellas en clase de economía doméstica.
¿Has pensado alguna vez en tu futuro?
¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Eres un maldito genio! ¡Tú llegarás a general, soldado Gump!
¡Sí, mi sargento!
Van a mandarme a Vietnam.
Prométeme una cosa, ¿quieres? Si te ves en peligro, no te hagas el valiente, solo corre, ¿de acuerdo?
Bueno.
¿De qué parte del mundo sois?
¡De Alabama, señor!
¿Sois gemelos?
No, no somos parientes, señor. Pero por algún motivo, para la gente, sí que tenía sentido.
¡Olvídate de mí! ¡Sálvate tú!
Le ha concedido la medalla de honor.
¿Por qué? Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree, pero es verdad.
Podríais vivir en mi casa, en Greenbow. Yo cuidaré de ti.
¿Por qué eres tan bueno conmigo?
Eres mi chica.
Forrest Gump és natiu del comtat de Greenbow, Alabama, i sofreix des de petit un cert retard mental. Sempre ha estat considerat com el ximple del poble i objectiu de les burles dels nois. Sota les faldilles de la seva mare se sent protegit i al costat de la seva amiga Jenny és feliç encara que en el seu propi món. Malgrat tot, gràcies a la seva tenacitat, al seu bon cor i a un portentós estat físic, serà protagonista d'esdeveniments crucials del seu país durant diverses dècades, com lluitar a la Guerra de Vietnam i rebre honors de diferents presidents dels Estats Units per la seva valentia i grans assoliments. Mentre passant per la seva vida multitud de coses en la seva ment, sempre és present la vella Jenny, el seu gran amor des de la infància, que al costat de la seva mare serà la persona més important a la seva vida. Finalment tindrà la seva recompensa convertint-se en un dels homes més importants i rics del país i coneixerà la veritable amistat a través de la relació amb el tinent Dan, encara que en el seu cor sempre lamenta que Jenny no estigui al seu costat. Ara us explicaré algunes de les curiositats d'aquesta pel·lícula. Forrest Gump va ser als cinemes més de 10 mesos i va recaptar, només als Estats Units i al Canadà, més de 329 milions de dòlars, una xifra que la va situar en el quart lloc de la llista de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema, només per darrere de grans èxits com a E.T., L'Extraterrestre, Star Wars Episodi 4, Una nova esperança i Parc Juràssic. L'any 2001, Eric Roth va escriure el guió de la seqüela de la pel·lícula, basat també en la continuació de la novel·la original titulada Gump & Co., publicada el 1995 per Winston Groom. No obstant això, després dels atemptats terroristes de l'11 de setembre a les Torres Bessones, Roth, Zemeckis i Hanks van decidir que la història ja no era rellevant. Malgrat això, al març de 2007 es va arribar a dir que els productors de Paramount van tornar a donar un cop d'ull a aquest guió. Winston Groom va rebre 350.000 dòlars pels drets de la seva novel·la Forrest Gump i va signar un contracte per a rebre un 3% dels beneficis nets de la pel·lícula. No obstant això, Paramount i els productors de la pel·lícula no li van pagar, basant-se en el peculiar sistema de comptabilitat de Hollywood per al·legar que, amb el gran èxit de Forrest Gump, havien perdut diners. I fins aquí la nostra secció de cinema a la fresca. La setmana que ve us portaré una altra gran pel·lícula que estic convençuda que us agradarà, igual o més que Forrest Gump. Així que fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Penedès en xarxa. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear.
Una molt bona banda sonora, la de Forrest Gump, i així ens plantem a 11:45, menys dos minutets.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, a la teva ràdio.
La companyia de titelles riudevitllenca Microtrup actua aquest dissabte a Sant Quintí de Mediona, coincidint amb la setmana del Sant Jordi d'estiu. L'espectacle servirà també per començar a celebrar el 20è aniversari de Microtrup al Penedès. Per parlar-ne ens acompanya l'Helena Mesa, una de les dues ànimes de Microtrup. Helena, bon dia.
Bon dia.
L'actuació de demà a Sant Quintí és la primera que feu d'ençà que es va aixecar el confinament?
No del tot, perquè la setmana passada vam estar fent una petita actuació amb una cava, amb un event. Per tant, ja hem tingut un contacte amb aquestes noves condicions de desenvolupar-nos. Però sí que és la primera actuació més integral, diguéssim, i sobretot dins d'aquesta celebració que ens ha quedat com molt penjada de moment del 20è aniversari de la companyia.
Hi ha ganes de tornar a la carretera, de tornar a l'escenari?
Sí, la veritat és que moltes, que durant el confinament tothom ens les hem enginyat per no quedar-nos completament aturats, fent, fossin gravacions o streaming, no? Doncs hem hagut de posar les piles amb les noves tecnologies, però clar, si no tens a ningú al davant, doncs no és el mateix, i per tant tenim moltes ganes, i sobretot amb aquest espectacle, que és el Bon Profit Miquel, que és un espectacle que fa molts anys que ens acompanya.
Ara anirem a l'espectacle. Ens deies que heu fet streaming, que heu tirat de les noves tecnologies durant el confinament. Heu aprofitat també per crear algun nou espectacle?
Estem treballant amb titelles nous, sí. Uh-huh. Però en aquest cas ha sigut una mica, que ens ha agafat amb ganes de fabricar, de crear titelles, i l'espectacle el tenim una mica dibuixat, però encara no està madur, diguéssim.
Aquest dissabte a les 6, al pati de la Biblioteca de Sant Quintí, representareu, com ens deies, l'espectacle Bon Profit Miquel, basat en la vida i obra de Martí i Pol. Deies que fa anys que us acompanya aquest muntatge.
Sí, 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 perquè de fet l'estàvem preparant el 2003, quan ell va morir. I ara, en una estona que he tingut, he estat revisant arxiu i diria que les primeres funcions són del 2004. Per tant, són molts anys. Vam començar amb una versió que era una versió narrada, amb manipulació d'objectes, però fa uns anys, cap al 2012, doncs la vam ubicar més amb el món del titella, tant del titella del guà com de taula. Per tant, ha sigut un espectacle que en tants anys doncs, ha anat canviant una mica de forma, però l'ànima sempre ha sigut la mateixa. I és una mica doncs, aquest fenomen que és la poesia de Miquel Martí Pol, la poesia infantil del Bon Profit, d'aquest llibre de menjars tan absolutament popular i conegut a moltes escoles, i la seva vida, la seva figura, no? Perquè ell realment com a poeta doncs, té aquesta peculiaritat que va ser molt popular, molt conegut, i aquests dos elements doncs, ens van donar peu a aquest espectacle que deia que fa molts anys que roda.
Ens has parlat de repàs biogràfic, d'alguna manera, del llibre, en quins altres aspectes es pot incidir amb unes titelles?
Doncs, clar, de fet, és que el titella té la capacitat de generar aquesta complicitat com bastant immediata i no sé, en aquest cas, doncs, l'espectacle està estructurat amb tres contes, perquè nosaltres diem que Miquel Martí Pol és el poeta dels tres noms. Tenim el Miquel, tenim el Martí i tenim el Pol. Per tant, tenim tres personatges
sí,
força diferents que tracten aspectes diferents. Per exemple, en el cas del Martí, doncs, que és un noi que pateix una malaltia, el deixa assegut amb una cadira de rodes, sí que hi ha un referent molt clar doncs, a un element biogràfic de Martí Pol, que va ser la seva malaltia. I en aquest cas doncs, és un titella de taula que et permet tractar aquest tema, que a vegades pot ser com una mica tabú, per sort crec que cada cop menys, doncs, des de diferents perspectives, des dels ulls del nen que està escoltant el conte, des de l'adult, etcètera. Vull dir que et permet realment obrir molt les perspectives, jo diria.
L'Helena i el seu company, el Joan, construeixen les històries, les músiques, els titelles, l'escenografia, el vestuari... Tot el que veiem és obra vostra, d'inici a fi.
Doncs sí, 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 som una companyia familiar, nosaltres som parella, i clar, és això, també portem 20 anys sobrevivint amb aquest món, i llavors, doncs sí, sí, tenim aquesta cosa que ens agrada elaborar-ho, anar desgranant-ho, de vegades a partir d'una idea, de vegades en algun cas hi ha hagut algun encàrrec exterior, però en principi seguim com un ritme bastant orgànic nostre i un té tendència doncs, a les músiques, als guions, un altre a la construcció, i així una mica ens hem anat repartint les feines i sí, sí, som una mica allò que es diu Juan Palomo, jo me lo quito, jo no como.
En un altre dels vostres espectacles que vam veure a Vilafranca, vau adaptar el llibre de les bèsties de Ramon Llull. Realment us agraden els reptes, no, Helena?
Sí, sí, perquè és que tenim aquesta cosa de que ens agraden els referents literaris. Sempre nosaltres diem que quan vam començar l'any 2000 vam començar amb el Pallasso i hem anat evolucionant, afegint material i hem anat evolucionant molt. Ara estem amb el paradigma del titella, però sempre el llenguatge, el ser acurat amb el llenguatge és una cosa que ens ha agradat perquè ens estimem la llengua. I llavors, quan trobem referents literaris amb molt de potencial, doncs ens hi posem. Sí.
I nosaltres contents, que sigueu tan valents. Aquesta actuació de dissabte vol ser la primera de la celebració del 20è aniversari de Microtrup al Penedès. Suposo que la pandèmia ha estroncat una mica la idea inicial que teníeu.
Totalment, totalment, sí, sí. Teníem, clar, ens alimentem de ganes, de il·lusió, i clar, i la veritat és que ha sigut una bona aturada i un bon cop, no?, com a la majoria de sectors. Però, bueno, no perdem les ganes i farem el que podrem, però mentre ens puguem trobar amb la gent, mentre hi continuï havent gent amb ganes d'anar a veure espectacles, encara que sigui amb mascareta, amb distàncies i amb tot plegat, doncs continuarem tenint ganes de celebrar, que les ganes de celebrar sempre les tenim.
Esclar que sí. Moltes felicitats per aquests 20 anys i amb ganes de retrobar-vos a Sant Quintí i arreu del Penedès en aquest estiu atípic. Helena Mesa, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Hem anat fent camí i ens plantem ja a 12:15 i avui tanquem la setmana amb una secció especial i doble del vin a la festa. L'Enric i el Marc ens apropen als actes de les festes majors del Vendrell i de Moja i parlen amb el Pep Bargalló, un home molt arrelat a la cultura vendrellenca.
Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal
i us donem la benvinguda una setmana més a la secció de Vine a la Festa, on, com ja sabeu, es comenta les festes majors de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta setmana comentarem dues festes majors. Primerament, la festa major del Vendrell, on parlarem amb en Pep Bargalló, una persona molt vinculada a la cultura vendrellenca, i també comentarem els actes de la festa major de Moja d'aquest 2020.
Vine a la festa, amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Doncs som-hi! Comencem a repassar els actes de la Festa Major del Vendrell, que aquest any ha patit diversos canvis degut a la situació actual.
Doncs així és, passem a comentar els actes de la Festa Major del Vendrell, que enguany començaran el mateix dia 26 de juliol, dia de Santa Anna, on es realitzarà l'ofici solemne en honor a Santa Anna. En acabar, allò del Vendrell farà el seu habitual ball d'honor i per primer cop els gegants també realitzaran una ballada en acabar aquest ofici.
Així és, en acabar l'ofici, en l'espai de temps en què tradicionalment es feia la cercavila, els músics de l'Àliga oferiran un concert des de dalt del campanar, el qual es podrà escoltar des de bona part del Vendrell amb els grups de Botafoc i a Tres Sons.
Seguidament, els Diables llegiran els seus tradicionals versots a la plaça Vella del Vendrell amb el públic assegut. L'aforament d'aquest acte serà limitat. Pel que fa al dia 27, el segon dia de Festa Major, actuaran 3 de les 12 bèsties de foc del Vendrell en una exhibició de foc que substitueix el tradicional correfoc Nostre Foc. Aquest acte començarà a les 6 de la tarda amb la plantada del Cabrot, el Drac i la Molassa Feixuga a les places Vella, Nova i Francesc Macià.
Cap a les 9 del vespre es farà una actuació de 3 peces a la plaça Pep Jai, amb aforament limitat, això sí, amb 2 enceses per cada bèstia i una encesa conjunta al final.
Recordeu que si voleu consultar més informació d'aquesta Festa Major del Vendrell podeu consultar la seva pàgina web o seguir les seves xarxes socials.
Vine a la festa, l'entrevista.
I ara, després d'haver repassat aquest programa d'actes de la Festa Major del Vendrell d'enguany, passem a la primera entrevista del programa d'avui, on parlarem amb en Pep Bargalló, persona molt vinculada des de fa molts anys a la cultura i a les festes del Vendrell. Amb ell repassem una mica la història de la Festa Major del municipi i també parlarem de molts altres aspectes.
Benvingut, Pep.
Hola, bona tarda.
Per començar, abans d'entrar a parlar de la Festa Major, tenim entès que vostè desenvolupa diversos càrrecs culturals importants de la capital del Baix Penedès, com la presidència dels Pastores del Vendrell o els Armats del municipi, entre molts altres. Com s'ho fa per coordinar tants càrrecs alhora?
Bé, Bé, en principi, mira, sóc president de tot i llavors sóc el que organitzo totes les reunions i les trobades i el que sigui, no? Però, doncs, en principi, doncs, bé, és qüestió d'organitzar el temps com m'ho bé dius, eh? Vull dir, tota aquesta gent que diu que van carregats, que van plens, tot això, la majoria no foten res, saps? Vull dir, la feina la fan descansats i és qüestió de trobar un moment, perdre l'hora de dormir i dedicar-hi temps i ja està, no hi ha cap problema.
Ens podria destacar una mica tots aquests càrrecs que vostè té?
Bé, jo ara n'he deixat, perquè doncs n'hi he tingut bastants. Ara actualment sóc el president dels Pastorets del Vendrell, el president dels Armats del Vendrell, el president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès. Vaig estar durant 18 anys president i fundador i creador del Drac de Foc al Cabrot. Vaig estar també al setmanari el 3 de 8, he estat en l'Ella de Sardanes, vaig ser cap danser i monitor de sardanes, i cantat en corals, i cantat doncs, en sarsueles, vull dir, que he fet de tot una mica, no?
He
estat portant d'honor de Santa Anna, pregoner de la Festa Major, vull dir, he fet diferents coses, però penso que és les ganes d'estima que tens amb el poble per fer coses i per tirar endavant.
Un grapat de coses. Dit això, entrem al tema principal de l'entrevista, que és la Festa Major del Vendrell. Comencem parlant una mica de la història. Vostè què recorda de la Festa Major i de la seva infància i joventut, sobretot?
A veure, jo el que recordo de quan era petit, que suposo que és el recordatori que té molta gent, és els gegants. Jo recordo els gegants, no? Saps que no són els gegants. El que és els castellers, doncs bé, els castellers és una cosa doncs, que no, a mi no m'impactava tant perquè doncs, jo sí que anava amb el meu pare, sempre sí. Anava amb els castellers, el meu pare era molt amant dels castells i anava sempre, però doncs, a mi el que m'impactava més i més que els diables, perquè llavors al Vendrell pràcticament hi havia els gegants, hi havia un grallers, i potser un ball de bastons i els caps grossos, i para de comptar, no?, tota la agrupació de cultura popular que ara hi ha al Vendrell des del 2006, que es va crear l'embarcada, doncs que ara, doncs, això hi ha una quantitat impressionant de grups de cultura popular. Sí. Però de petit el que recordo més és els gegants, això sí.
Sí.
Que són els mateixos, són els mateixos que hi ha encara, són els mateixos.
Són els que van... Són els que van desaparèixer l'any passat? Són aquests?
Sí, sí. I aquest, després hi ha una altra parella sí. que van crear posteriorment, ara fa uns anys, i després hi ha els gegantons també, però doncs, jo recordo els gegants autèntics de tota la vida, que vam tenir ara 80 anys o 90 anys, sí, sí.
Tot i això...
Digues.
Tot i això, enguany la Festa Major del Vendrell es podria dir que canviarà radicalment, no? Ens podries explicar una mica... Què s'hi farà, si és que en tens constància dels actes?
Doncs massa constància no en tinc, perquè això ho porta una mica, així és una mica com d'amagat, per alguna manera. Jo sé, per exemple, una cosa segura que sé, és el ball de malcasats, són malcasats que fan, que són aquestes sàtires de coses del Vendrell, Catalunya i d'allà a Espanya, vull dir que fan de sàtires doncs, unes parelles doncs, que són el notari, una altra és el pescador
sí.
I el capellà, el ball de malcasats. Això sé que això es grava, perquè, en fi, ho grava un dia d'aquests, i això ho donaran per la televisió del Vendrell, i suposo que també estarà per Instagram o el que sigui, no? Això sí que ho sé. Els castells, evidentment, no se'n faran, perquè els castells, doncs, això hi ha molta cosa i tot. Sardanes, potser continuaran fent les ballades d'estiu, que són concerts més que ballades, sinó que toquen les sardanes. Els balls de cultura popular tampoc sortiran, perquè ja es va dir, doncs, que no sortien, els dracs de foc tampoc sortiran, sembla que van una plantada, o potser un parell o tres d'enceses, però, escolta, amb això del Covid hem de passar com sigui i, mira, tal dia farà un any, no? Però vull dir, el que hem de fer és aprofitar la Festa Major, escolta, serà molt fent no sé què, jo crec que llavors això és perjudicial, escolta, si no podem, no podem, i escolta, i tal dia farà un any i no passa res, tu,
sí,
i ja farem, tu, la Festa Major del Vendrell, escolta, des del 1621 que està datada, que es va començar a fer festes majors, vull dir que, per tant, doncs, no vindrà d'un any, saps?
Clar.
Sí que tenim constància que el lleó i els gegants sortiran a fer una ballada d'honor a l'ofici, els diables faran els seus versos tradicionals i també el dia 27 sí que es farà una exhibició de balls de foc. Anem a parlar del tema principal de l'entrevista. Les bèsties de foc del Vendrell, que sabem que vostè és una persona molt relacionada amb el Vendrell i la seva Festa Major, però especialment amb una de les bèsties de foc del municipi, el Cabrot. Ens podria explicar una mica tota la història d'aquesta bèstia i la seva participació en aquesta Festa Major del Vendrell?
A veure, el cabrot va sortir de... La primera sortida que va fer el cabrot va ser per la Festa Major, justament, de l'any 1991, no? El cabrot va sortir dels Pastorets del Vendrell, llavors ja era president i encara continuo sent, i llavors hi havia com un moviment de gent que estaven dins la Junta i col·laboradors, que quan arribava la Festa Major, doncs anàvem a saltar doncs, amb el bou de foc, amb la mulassa, amb el caramol, que ja existien, no? I doncs un dia ens van plantejar, escolta, i per què no fem un drac nosaltres? Ja que anem per aquí per allà, doncs fem-ne un, no? I van fer el cabrot. Caramot, no? A part del Caramot, el Caramot és la bèstia més, de les més grans d'Europa, de, i ara de Catalunya, que té uns 20 metres de llargada aproximadament. Doncs això, després la figura més emblemàtica doncs, que pugui anar, però Caramot només surt del Vendrell, pràcticament, i no surt enlloc més. Nosaltres amb el Cabrot hem tombat doncs, tot Catalunya, des de Móra d'Ebre, per dir-ho, a la part de baix, doncs, fins al Pallars Sobirà, al poble de Segur, no? Hem estat doncs, a França, dues vegades a Bovern, vam estar doncs, a Extremadura, a Llana la Vieja, és a dir, que vam recórrer tot arreu, i era la figura emblemàtica més maca que hi havia a Catalunya, en l'època doncs, que vam crear el Cabrot, no? Després s'han anat fent, no? I aquest Cabrot és una serp de dos caps que cavalca un Lucifer a sobre que representa doncs, el paradís, doncs, el quadre de Nieva, que és el primer quadre que tenim els postres, bé, el segon, després de les constel·lacions, i això representava doncs, la serp del paradís i el Lucifer, que nosaltres el representem com a serp, no? I bueno, el porta dues persones i és molt emblemàtic, i avui dia encara figura, jo vaig ser president durant 18 anys, des que es va crear doncs, durant 18 anys, després va donar pas al jovent, i ara hem fet el Cabrot petit. Vull dir, jo al Vendrell ara, de bèsties de foc, em sembla que n'hi ha 13, comptant les quatre puces, no? Hi ha 13, doncs hi ha els Diables, hi ha els Diablons,
sí.
I l'acompanyament pirotècnic del Cabrot, o masses, és a dir, que són... Nosaltres, quan vam crear l'acompanyament pirotècnic, no vam voler dir els Diables del Cabrot, perquè no són Diables, és l'acompanyament pirotècnic, però fan la mateixa funció dels Diables, excepte els barçots i aquestes coses, no? Per tant, el Vendrell, aquest any es vull reivindicar com la capital del foc, sent la capital de la cultura catalana, doncs això, jo crec que el Vendrell, per permetre quadrat o per evitar, és el lloc de Catalunya, sí. Ja, o d'Espanya, del món, que hi ha més foc per metre quadrat, jo diria, o per evitar.
Sí, sí.
Per tant, som la capital del foc, segur.
Anàvem no, aquí, eh?
No, reivindicar.
Sí, sí. No obstant, clar, el Cabrot... Sí. Com vostè diu, no és l'única bèstia de foc del Vendrell, ja que l'acompanyen, no?, unes 11-12 bèsties més. Hi ha algun motiu d'aquesta... Hi ha algun motiu d'aquesta gran quantitat d'elements de foc? I com surt aquesta imaginació per crear-ne, és a dir, les puces, no?, veiem aquí la mulassa feixuga, podem tenir anotat aquí també. És a dir, aquests noms d'on surten? Perquè, clar, ve relatant alguna llegenda del poble o com ve tot això?
No, de la mulassa, de mulasses n'hi ha a molts llocs,
la
mulassa n'hi ha a molts llocs, a Barcelona també n'hi ha, al Bou també, llavors hi ha un bolinot, també que va sortir un bolinot, que és un cuc, que és com una bèstia, el bolinot va sortir, i el cabrot petit, el caramot, aquest cèlebre que estem dient, les puces del cabrot, el bou de la mulassa, que dèiem el tallot, també que es va crear la víbria, que la víbria doncs, surt amb els diablons, i després hi ha doncs, el drac del Vendrell. Aquest, el drac del Vendrell doncs, fi, era un drac que vol interpretar com una reproducció del drac del Vendrell que hi havia el 1877. No? Es va fer abans, ja fa uns 25 anys o 30 ja se'n va fer un, que va sortir una vegada sol i tal, però ara doncs, fa un parell d'anys va fer la presentació del drac del Vendrell, que és una mica la interpretació d'aquest drac del 1877 que havia sortit del Vendrell, no? Mm. És l'últim drac que s'ha fet, no? El Vendrell hi ha molta inquietud amb tot, no? Vull dir, doncs, els balls de cultura popular, per exemple, això que té l'embarcada, que es va crear l'embarcada l'any 2006, que gairebé cada any han anat fent grups, em sembla que són 11 o 12 grups de cultura popular, de panderos, de valencians, de panderetes, de gitanes, de figataires, patatuf, és a dir, i els grallers, també els grallers del Baix Penedès, també estan dins del grup de l'embarcada, no hi són els grallers tocats de canya, i doncs i jo crec, escolta, des que hi ha tots aquests grups de cultura, que a més és molt maco això, perquè comencen des del grup de Patatuf, de 6-7 anys, i s'acaba doncs, el Vall de Cintes, que més o menys són noies de més de 24 o 25 anys, vull dir que hi ha tot un ventall d'edats que,
sí.
Que qui no participa és perquè no vol o perquè no pot, no? Però vull dir, des del 2006 doncs, que es va crear l'embarcada, el Vendrell, el grup de cultura popular, ha crescut molt.
Sí, sí,
molt,
és a dir, que la població està molt arrelada, no?, la Festa Major del Vendrell, sobretot.
Sí, la gent surt a veure-ho i quan fan doncs, el Cercavila i el Cercavila de Foc, és impressionant, jo tots aquests anys que he participat, els carrers foscos i, en fi, vull dir, la gent s'hi llença, és que això del foc emborratxa, diguem-ne, emborratxa la pólvora, no? És a dir, s'ha de tenir coneixement també, no? Vull dir, perquè és un guard que pot haver un problema i pot ser greu, no? Però en principi el foc emborratxa i en fi, sí, vull dir, com més foc tires, més en vols, no?
Sí,
però és molt maco, és molt maco.
Això ja ho tenim, això dels del Mediterrani, ja ho tenim, que ens agrada molt el foc. I sobretot el Vendrell, que...
Tot comença amb castells de focs i solsticis d'estiu
sí,
i traques i mocador, m'entens? Per tant, doncs, escolta, vinga festa, tu, vinga festa, no? Sí.
A més, podem comprovar que tenim aquí notat molts noms de bèsties, borinot, tallot, cabrot... Aquests noms que tots acaben amb aquest sufix de Ot, tenen alguna relació entre ells? És a dir, per què aquest nom d'aquestes bèsties?
No ho crec, no ho sé. Nosaltres el cabrot el vam treure perquè el cabrot és un cabró, és el, maig, és el mascle de la cabra, no? El cabró, el cabrot, vull dir, l'hem posat perquè, doncs, a més porta unes potes de boc, doncs, diguem-ne, de cabrot, no? Ara, el bolinot, és això, és aquesta mosca, diguem, que un bolinot, no?, que diuen allò, fa aquells llums i tal, no? El bou, el tallot, no sé, les vibries, les típiques vibries, que també n'hi ha molts per Catalunya, n'hi ha moltes de vibries, no? Sí, vull dir, doncs, jo no crec que tingui cap relació, vull dir, és el nom i ja està, no?
Sí.
Sí, el que sí que hem de fer és reivindicar això de la capital del foc. Això ja fa anys, quan jo era president del cabrot, ja se'n parlava, i això que s'han fet després de tres dracs més, de quan ja en parlàvem d'això. I jo crec que ara, doncs, malgrat la capitalitat de la cultura, que s'ha una mica laic per tot això del Covid, s'ha de reivindicar i, escolta,
i endavant.
S'ha de reivindicar, perquè és veritat, tu, el Vila de Foc d'aquí al Vendrell, que fa per Santana, presentant a la tarda vespre, vull dir, és que és impressionant, vull dir, jo penso que pot ser que a Barcelona també n'hi hagi, perquè a més és el Vendrell, surten les del Vendrell i convidats també, vull dir, no surten més els del Vendrell.
Sí, ja ho hem vist també, que s'hi conviden altres colles.
Exacte.
El Vendrell, de ben segur, és la capital del foc, però també és la capital de la cultura catalana d'aquest any 2020, ha parat tot el del coronavirus, però de ben segur que el municipi s'havia preparat molt bé. Però s'han pogut realitzar o es podran realitzar alguns actes que estaven previstos per aquest any? Encara es podrà saber, diguéssim.
A veure, al principi, l'altre dia es va fer el concert del centenari de l'Orquestra Pau Casals.
Sí,
Es va fer, doncs, a la plaça Nova, doncs, així, bueno, reduït, per dir-ho d'alguna manera. I això tot dependrà molt, també dependrà molt de com evoluciona això aquest del Covid, no? Perquè, clar, fa quatre dies només es parlava, bueno, això ja veurem a l'octubre, quan torni el fred, quan ve l'octubre, novembre, la tardor, quan venen tots els refredats, i després, doncs, hòstia, doncs hem arribat a l'octubre, hem arribat, perquè a mig juliol ja tenim confinat Lleida, i això tot dependrà de com vagi tot això del virus. Si aquest virus, doncs, va molt a la baixa, jo penso que ens atrevirem, doncs, a fer més coses, no? Però si ara des de guàrdia és un brot, doncs aquí al Baix Penedès, al Vendrell, clar, a fer, segur, ja ho sigui.
Clar, això és molt imprevisible.
Clar, llavors serà molt tanto, perquè és que sembla que ja estigui tot solucionat. Ara hi ha un brot, pim-pam, posa un remei. És que no hi ha remei, encara.
Sí, sí. Saps què vull dir? Doncs...
Jo crec que... Sí, que ja veurem com anirà, depèn de l'evolució del Covid. Aquest és el que mana. Aquests són els administradors de la Festa Major de Santa Anna del Vendrell, que és el Covid-19. Vull dir, aquest és l'administrador.
Doncs moltes gràcies, Pep. Tant de bo poguéssim tenir més temps. La veritat és que ha estat un plaer, doncs, fins a propera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pep. Ho veu, ja ho sabeu. Aquí estic. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Doncs abans de començar a repassar els actes d'aquesta Festa Major de Moja, cal recalcar que enguany no realitzaran actes presencials per evitar aglomeracions i, per tant, molts s'emetran per Canal 20 Ràdio Lèrdula, així com la web de la Festa Major, que és www.festamajordemoja.cat.
Doncs després d'aquest aclariment, comencem a comentar els actes d'aquesta Festa Major de Moja d'enguany, que començaran el divendres 23 de juliol a les 8 del vespre amb el pregó a càrrec d'Immator, Rosa Miret i Alanya Mestre. Seguidament es farà el concert de gralles a càrrec del grup Inxanetes. Recordeu que aquests dos actes seran emesos des de Canal 20 Ràdio. Per acabar aquest divendres es dispararà el castell de focs d'artifici a 2:15 de la nit al davant de l'escola Circell.
Pel que fa al dissabte, dia 25 de juliol, es durà a terme la tercera trobada de plaques de cava al local 9 durant tot el matí. A les 6 de la tarda es realitzarà un audioconte anomenat És Festa Major a Moja. A les 8 del vespre es celebrarà la tradicional missa solemne en honor als difunts del darrer any i en acabar es cantaran els goigs. Per acabar aquesta jornada de dissabte es farà un concert tribut a càrrec del grup Acústico Dalma a les 9 de la nit.
Passem al diumenge 26 de juliol, l'últim dia d'aquesta Festa Major de Moja del 2020. La jornada començarà a les 10 amb un programa de ràdio Música en directe, edició especial de Festa Major, dirigit per Armand Benito i Joan Enric Vidal, que durarà fins a les 12 del migdia. Seguidament tindrà lloc el repic de campanes i a la 1 hi haurà la missa solemne en honor a Sant Jaume a l'església del municipi. En acabar, es cantaran els goigs. Ben entrada la tarda, concretament a les 6, tindrà lloc un concert infantil i a les 8 hi haurà la traca de cloenda. D'aquesta manera es posarà un any més punt i final a la Festa Major de Moja 2020, enguany una mica diferent per les circumstàncies actuals.
Doncs ja sabeu que si voleu consultar més informació sobre aquesta Festa Major de Moja de 2020, ho podeu fer mitjançant la web de la festa, que és www.festademoja.cat, o seguir les seves xarxes socials.
Fins aquí la secció de Vine a la Festa, on comentem les festes majors de l'Alt i el Baix Penedès. Nosaltres som l'Enric Vidal.
I el Marc Paredes.
I ens podreu tornar a escoltar el divendres vinent amb l'última secció de Vine a la Festa.
Ara sí, ens despedim. Fins a setmana vinent, on ens podeu tornar a escoltar amb una nova entrega de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La Rosalia. Casa sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
Amb Rosalia i la seva cançó en català, Milionària, marxem de cap de setmana. Acomiadem aquest Penedès en xarxa de divendres 24 de juliol. Tanquem setmana, tot desitjant que gaudiu intensament d'aquests dos dies i dilluns ens retrobem. Adéu-siau.
Dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
Jo sé que nascú per ser milionària. Perquè em tanquin el Louvre així com el Magba.
Fucking money la mia.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. Pido si ho pas corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants i un bloc de caviar bang-bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obre els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cada xampà pot fer botelles, va tot juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.